Barcelona en Comú descarta per ara entrar al govern municipal a Barcelona de Jaume Collboni, mentre que Xavier Trias anuncia que plegarà aviat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui dilluns ha sigut el primer dia laborable per als nous alcaldes i alcaldesses de Catalunya que dissabte van prendre possessió del càrrec, però les mirades continuen fixades a la capital catalana, Barcelona, després del rebombori generat amb la investidura del socialista Jaume Collboni, desbancant a última hora a Xavier Trias, que ja tenia coll avall, que seria el nou alcalde de la ciutat. Collboni, que recordem, ha arribat a l'alcaldia amb els vots dels comuns i el Partit Popular, ha tornat a recordar avui que ell s'ha mantingut ferm en la seva posició inicial i que ja han estat i que han estat comuns i populars els qui s'han posat d'acord per votar-lo i fer-lo alcalde. A més, ha negat rotundament que la seva investidura s'hagi cuinat des de Madrid i ha deixat la porta oberta a una possible entrada dels comuns a l'executiu local. Mentrestant, el partit de la Colau es manté amb cautela i diu que abans de decidir si entra a governar amb Collboni o no, s'ha de veure quines polítiques impulsa el nou govern en minoria del PSC, que només governarà Barcelona, de moment, amb 10 regidors. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, qui ja té decidit que no es queda a l'Ajuntament és el guanyador de les eleccions, Xavier Trias.
El candidat de Junts, que dissabte va perdre l'alcaldia pràcticament a l'últim minut, ha dit que renunciarà a l'acte de regidor, però no ha concretat quan. Trias ha explicat que primer vol consolidar l'equip a l'Ajuntament i després pautarà amb el seu partit la seva renúncia.
I això sí, tot i que és aquestes desavinences entre PSC i Junts que es van veure dissabte, els dos partits són partidaris de repetir el pacte que els ha permès governar aquesta legislatura passada a la Diputació de Barcelona. Ara ho detallarem. De fet, el mateix Trias ha dit aquest matí que ell és partidari de mantenir-lo. A tot això, qui treu pit d'haver deixat sense alcaldia a Trias és el Partit Popular. El seu líder a Barcelona, Daniel Cirera, ha passat avui per Ràdio Estel i ha tornat a insistir que no té cap acord signat amb Collboni, però que confia en la seva paraula que no farà govern amb els comuns.
Jo no tinc cap garantia per escrit. Jo em crec que a les persones quan parlen. Si després el senyor Collboni no compleix la seva paraula i fa el que vostè ha expressat, doncs no tornaré a confiar en ell.
Per tant, legislatura força calenta la que es presenta a la ciutat de Barcelona per aquests propers 4 anys i tot plegat amb la mirada posada a les eleccions generals que s'han de celebrar d'aquí poc més d'un mes, el dia 23 de juliol. I és que després de no poder governar Barcelona, Ernest Maragall serà el número 2 d'Esquerra al Senat, darrere de Josep Maria Terricabres.
I qui també ha confirmat candidats és Vox, que ha fitxat a l'exdiputada de Ciutadans i del Partit Popular, Carina Mejías, que serà la número 2 de la formació d'ultradreta a Barcelona.
Tota aquesta informació política que l'analitzarem avui, com cada dilluns, amb el politòleg Xavier Pastor. Aquí saludarem pels vols de 3:15 en directe aquí a l'Estel Migdia. Pactes municipals a banda, avui també parlarem del col·lapse que pateix la justícia en les jurisdiccions de casos civils. El col·lapse fa que els casos que entren en algunes seccions no resolguin fins al cap de 2 anys.
Les clàusules abusives dels bancs, les demandes per hipoteques multidivisa i les reclamacions econòmiques entre particulars continuen col·lapsant les seccions civils de l'Audiència de Barcelona. Durant l'any 2022 van entrar 19.000 casos, 4.000 més que l'any anterior.
La cosa no quedarà aquí perquè el president de l'Audiència Provincial de Barcelona, en la presentació de la seva memòria anual, Antonio Recio, avisa que aquesta situació empitjorarà durant el 2023.
Se va a incrementar de manera sustancial los recursos de apelación porque se han incrementado de manera sustancial los asuntos en instancia y a nosotros nos entra siempre un año después.
D'altra banda, tot això el mateix dia en què ja hi ha data per a la connexió directa entre Espanya i França amb trens d'alta velocitat. El primer trajecte es farà d'aquí un mes, el 13 de juliol, amb el primer viatge entre Barcelona i Lió. Després, el dia 28, començaran els trajectes fins a Marsella.
Els bitllets de les dues noves rutes d'AVE sortiran a la venda dimecres amb una campanya de llançament per viatjar a preus que van entre els 9 als 29 euros. Amb la posada en marxa d'aquestes dues rutes, l'objectiu de Renfe és connectar amb París l'any que ve, coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics a la capital francesa.
Donat que l'any vinent hi ha una cita molt important a França, que són els Jocs Olímpics, ens prenem aquesta data com a somni, com a referència.
Eren les declaracions que feia el president de Renfe, Raül Blanco, en l'acte d'aquest matí on s'han presentat aquestes rutes. De seguida us ho ampliem al bloc dels esports. Us explicarem que José Lu jugarà, com ha cedit, la temporada vinent amb el Real Madrid. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol i el Club Blanc han arribat a un acord de cessió de 500.000 euros que inclou una opció de compra d'un 1,5 milió d'euros al final de temporada. Aquesta serà la segona vegada que el jugador defensi l'escut del Madrid després de fer-ho el 2011 amb el Madrid Castella.
I Pep Guardiola ha desmentit que hagi vetat el fitxatge de Joao Cancelo pel Barça.
El tècnic del City ha assegurat que Xavi Hernández ha estat mal informat sobre el cas Cancelo i ha explicat que el jugador havia de sortir però que els era igual on acabaria jugant la temporada que ve.
I avui el nom de cultura és el de Woody Allen, per qui inaugurarà la nova edició del Festival de Jazz de Barcelona. Serà el 19 de setembre en un concert al Teatre Tívoli. El músic i director de cinema estarà acompanyat de la New Orleans Jazz Band. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. A punt de fer 88 anys, Jalen torna a Barcelona per debutar al festival i és que ja fa uns anys que toca amb una banda dirigida per Conal Fox tocant el clarinet. La programació del festival també inclou altres noms com Joshua Redman, Sergio Mendes, Ron Carter o Andrea Motis.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de ràdio. Estel, abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Tornen aquestes pluges que han regat bona part del país aquest matí. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor i la xafogó, les protagonistes avui arreu de Catalunya, xafogó a la costa, temperatures de 28-29 graus, però amb molta humitat i, per tant, amb xafogó, i a l'interior no tanta humitat, però temperatures màximes que avui es mouran entre els 30 i els 35 graus. Temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, una mica més baixes que les que tindrem demà, per tant, cada cop una mica més de calor amb aquests dos últims dies complerts de la primavera. Recordem que el proper dimecres comença l'estiu i ho farà també amb calor. Aquesta tarda, nuvolositat variable, especialment a les comarques del Pirineu, comarques de l'interior. No descartem algun ruixat aïllat al llarg de les properes hores, sobretot al Pirineu de Lleida, i també algun ruixat a punts de l'interior de Catalunya, però seran fenòmens puntuals aïllats, no gaire extensos, i no s'esperen grans aiguats. De cara a demà, un temps idèntic al d'avui, tempestes de mitja tarda al Pirineu de Lleida, nuvolositat variable a la resta de Catalunya, però això sí, amb molta calor i xafogó.
Primer dilluns amb els ajuntaments constituïts i primer dia de feina dels nous alcaldes i alcaldesses catalans. I les mirades continuen posades a Barcelona després de com va anar el ple d'investidura de dissabte amb girs de guió a última hora. Collboni és ara mateix alcalde, però només amb 10 regidors, per tant, governant en minoria. Avui, però, ja ha fet la primera crida per buscar suports. En aquest sentit, els comuns de Colau descarten per ara entrar al govern municipal i volen veure abans quin és el projecte de ciutat que té Jaume Collboni. El partit també admet que hi ha hagut contradiccions durant l'última setmana quan, de forma reiterada, havien negat cap mena de triangulació amb el Partit Popular per investir un alcalde del PSC. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La decisió d'investir Collboni no va generar consens en el plenari de dissabte. Jordi Martí, el número 2, admet que ha estat un moviment complicat, que no s'ha pres de forma unànime i ple de contradiccions. La decisió respon a veure més possible que es continuï l'acció de govern amb un alcalde del PSC que amb Xavier Trias.
Que és evident que les declaracions que jo mateix havia fet dies abans de la sessió d'investidura, amb la decisió que definitivament es pren dissabte al dematí, hi ha una contradicció. És que no me n'amagaré, és obvi, és una evidència. I estic aquí explicant i donant explicacions de per què és això.
Martí insta el PSC a fer un model de ciutat que preservi l'acció de govern dels últims anys. D'aquesta manera garanteix el seu suport, de moment des de l'oposició, i confia en què Esquerra també s'hi posi bé.
A tot això, el líder del grup municipal del Partit Popular a Barcelona, Daniel Cirera, ha assegurat des del programa El Matí a Ràdio Estel que no té cap acord signat amb Jaume Collboni, però que confia en la seva paraula de no fer govern amb els comuns.
Jo no tinc cap garantia per escrit. Jo em crec que a les persones quan parlen. Si després el senyor Collboni no compleix la seva paraula i fa el que vostè ha expressat, doncs no tornaré a confiar en ell. I els ciutadans de Barcelona, en les properes eleccions, lògicament, actuaran i parlaran en conseqüència.
És a dir, l'ha investit alcalde en un exercici de confiança.
De responsabilitat, diria jo.
Cirera, recordem, va posar de condició a Collboni que només el faria alcalde de la ciutat sempre i quan els comuns d'Ada Colau no formessin part del govern municipal i tampoc hi fos cap independentista.
Amb aquest independentista amb clara referència a Xavier Trias, que precisament després de no haver pogut ser alcalde aquest dissabte ha confirmat que renunciarà a la seva acta de regidor, però no ha dit quan ho farà. En declaracions a TV3, el candidat de Junts ha explicat que primer cal consolidar l'equip a l'Ajuntament.
I és una decisió que prendré jo, d'acord amb el meu partit. És una decisió ferma, aquesta. No és una decisió que dius, no, m'estaré 4 anys, segur que no. Però no sé quants mesos m'estaré o quants dies m'estaré.
Trias ha lamentat l'actitud que ha tingut Jaume Collboni i ha demanat a la ciutadania que ho tingui en compte a l'hora de decidir el seu vot de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. I tot i que Trias hagi assenyalat que Collboni l'ha apunyalat per l'esquena, no sembla que per ara això faci descarrilar, Judit, un possible pacte entre Junts i PSC a la Diputació de Barcelona.
La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, explica que està satisfet amb l'acord de l'última legislatura, com també ho ha dit aquest matí Xavier Trias.
Que estem molt contents i fem una valoració molt positiva del que ha estat el govern de la Diputació de Barcelona al costat de Junts, perquè hem treballat per l'objectiu que té la Diputació de Barcelona, que és treballar al servei dels ajuntaments. Donarem més explicacions, però reitero que estem molt convençuts i valorem molt positivament el pacte de l'anterior legislatura.
Això després que les últimes hores s'hagi especulat amb la possibilitat que la Diputació pogués repetir-se la triangulació PSC, PP i Comuns. A tot això, Esquerra ja descarta fer a Núria Marín presidenta de la Diputació.
Gràcies, Judit. I fora de Barcelona, avui també ha sigut primer dia laboral dels nous alcaldes i alcaldesses investits aquest dissabte i primeres decisions dels nous representants que ja comencen a configurar els nous governs. A la ciutat de Tarragona, per exemple, el nou alcalde, Rubén Viñuales, ha fet públic avui el nou cartipàs pels propers 4 anys. La número 2 dels socialistes de Tarragona, Montse Adán, s'encarregarà de les carteres de turisme, desenvolupament econòmic, comerç i ocupació, mentre que Berni Álvarez s'ocuparà de la Conselleria d'Esports i d'Educació. Sandra Ramos, per la seva banda, serà la portaveu del nou govern municipal i també portarà les carteres de Cultura i Festes, Universitats i Benestar Animal, Pere.
Doncs sí, l'alcalde Viñuales també liderarà la seguretat, les relacions internacionals i comunicació, d'entre d'altres. Pel que fa a la regidoria de serveis centrals i econòmics, aniran a càrrec d'Isabel Mascaró. La de Medi Ambient, Joventut i Espai Públic la portarà Guillermo García. Per últim, Nacho García portarà Territori i Habitatges, Sònia Ors, Neteja i Relacions Ciutadanes, i Cecília Manguini serà l'encarregada de l'àrea de serveis de la ciutadania.
I a Girona, en canvi, el nou alcalde Lluc Salelles no tindrà enllestit el cartipàs municipal fins d'aquí una setmana. En el seu primer dia de despatx, Salelles ha assegurat que el tripartit independentista entre la CUP, Junts i Esquerra serà un govern que no dependrà dels interessos de Barcelona ni de Madrid. L'alcalde Salelles, això sí, ha admès que hauran de parlar amb l'Estat perquè hi ha projectes a resoldre a la ciutat, com per exemple la plaça Espanya o l'Arxiu, i espera que no se'ls tracti, ha dit, com una província qualsevol. Política espanyola, falta d'un mes per les eleccions generals. Avui hem conegut més candidats. Alguns d'ells venen del món municipal barceloní, com són, per exemple, atenció, Carina Mejías, exregidora de Ciutadans, que passa a ser la número 2 de Vox, o l'alcaldable d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, que serà el número 2 del partit al Senat.
Maragall ha dit que es presenta a la Cambra Alta espanyola per respondre al pacte d'Estat contra Barcelona. Al seu torn, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha defensat que quan Catalunya i Barcelona vota, diu l'Estat veta, i que PSOE, Sumar i PP són eines, diu, al servei d'Espanya. Mentrestant, Vox també ha donat a conèixer els seus caps de llista per a aquestes eleccions. Juan José Aizorbé serà el cap de llista d'aquesta formació d'extrema dreta i l'acompanyarà l'exdiputada del Partit Popular i de Ciutadans al Parlament, Carina Mejías, que ocuparà el segon lloc d'aquesta llista per Barcelona. Mejías també va ser, recordin, regidora de l'Ajuntament de Barcelona per la formació taronja.
Unes eleccions espanyoles que, si se celebressin avui, guanyaria el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo, tot i que estaria obligat a pactar amb Vox perquè no tindria la majoria absoluta. Segons una enquesta que ha publicat avui el diari El País, l'efecte antisanchisme és molt més fort que la por de tenir un govern en presència de l'extrema dreta.
I, per tant, l'enquesta que dona la victòria als populars, que obtindrien el 33% dels vots i 136 escons. Això són 47 més que els que ara té el Congrés. La segona força més votada serien els socialistes, que tindrien un 28% dels vots i perdrien fins a 14 diputats. Es quedarien en 106. Si els populars s'alineen amb Vox, aconseguirien tenir 174 escons, a només 2 de la majoria absoluta. D'altra banda, una aliança entre socialistes i Sumar els donaria 141 escons, lluny també de la majoria absoluta.
I en la mateixa línia, una altra enquesta que publica avui el digital El Confidencial mostra que res atura la previsió d'una victòria folgada del Partit Popular a les generals, que obtindria una forquilla d'entre 136 i 138 escons. El PSOE, en canvi, no arribaria als 100 diputats i n'obtindria entre 94 i 96, mentre que Vox i Sumar tindrien un resultat similar, aglutinant cada força política el 15% dels vots.
Estel migdia.
Mirem ara als jutjats. L'Audiència Provincial de Barcelona avisa que la jurisdicció civil està col·lapsada i alerta que la sobrecàrrega de feina d'aquestes seccions està un 50% per sobre de la seva capacitat. Ara mateix, el temps de resposta des que un cas entra en una secció fins que es resol és de 2 anys, el doble del que hi havia l'any 2019. Són les principals conclusions de la memòria judicial de l'Audiència de Barcelona corresponent al 2022, que s'ha presentat aquest dilluns. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Clàusules abusives, demandes per hipoteques multidivisa i reclamacions econòmiques entre particulars continuen col·lapsant les seccions civils de l'Audiència Provincial de Barcelona. En aquest sentit, durant el 2022 van entrar 19.000 casos, 4.000 més que l'any anterior. Aquests assumptes, des que entren a primera instància fins que es resolen, poden passar fins a 2 anys. El president de l'Audiència Provincial de Barcelona, Antonio Recio, avisa que aquesta situació empitjorarà durant el 2023.
Si en el juzgado de instancia, en el año 21, entraron 69.000, que es lo que nos ha entrado a nosotros en el 22, en el 22 han entrado 83.000, ahí tenemos el dato. Se va a incrementar de manera sustancial los recursos de apelación, porque se han incrementado de manera sustancial los asuntos en instancia, y a nosotros nos entra siempre un año después.
Per pal·liar aquesta situació, Recio reclama més personal amb 8 nous jutges per a les seccions civils de l'Audiència i així com reformes legislatives que modernitzin i agilitzin els procediments judicials. El president de l'Audiència de Barcelona també ha avançat que a partir de la tardor la Ciutat de la Justícia tindrà un nou espai per celebrar macrojudicis, donat l'augment d'assenyalaments per organitzacions criminals.
Gràcies, Sílvia. I més coses. L'any passat es van registrar a Catalunya 116 denúncies per situacions de violència institucional. La majoria d'aquestes estan relacionades amb agressions físiques i una deficient atenció sanitària, sobretot a l'interior de les presons catalanes.
La memòria d'activitats del sistema de registre i comunicació de la violència institucional indica que 90 denúncies són peticions noves i que les altres 16 demandes ja van ser obertes en anys anteriors. En total, 68 denúncies han prosperat, de les quals 6 corresponen a dones i la resta a homes. La majoria, 64, s'han produït a presons. Se n'han comptabilitzat 14 a 4 camins, mentre que, en segon terme, s'ha situat Brians 2, Ponent i Puig de les Basses, que han registrat 11 casos cadascuna. La presó de Lledoners n'ha arribat 7 i 6 de Brians 1, 3 de Mas d'Enric i 1 de Batres. La majoria està relacionada amb agressions físiques. A més, n'hi ha hagut 12 vinculades a un abús d'autoritat, el que suposa el 15% de les situacions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I 17 minuts. Més qüestions. El professor de la Universitat Ramon Llull, acusat d'assetjar sexualment a 3 alumnes, ha denunciat ara al centre universitari per acomiadament nul i vulneració del dret fonamental de la presumpció d'innocència.
El docent nega que el protocol establert des de la universitat s'hagués conclòs amb totes les garanties i ha remarcat que no va tenir una defensa legítima ni digna en el si de la comissió d'investigació que es va fer. A més, explica que la universitat no li ha facilitat el contingut de les denúncies que les estudiants van presentar contra ell i ha indicat que el burofax que notificava el seu acomiadament no apareixia cap referència a l'assetjament. D'altra banda, el professor acusat Xavier Sastre ha negat rotundament que fos suspès de sou i feina durant 3 mesos el passat mes de setembre de 2022 i ha assenyalat que, de mutu acord, amb el degà de la facultat va acollir-se a una baixa laboral.
I avui novament hem de tornar a mirar a Badalona perquè el patriarca de la comunitat gitana del barri de Sant Roc de Badalona ha apartat els menors de 14 anys que han confessat haver participat en alguna de les violacions en grup que s'han produït en aquesta ciutat a Badalona en les darreres setmanes.
Manuel Cortés, que dins de la comunitat se'l coneix com a Tio Manuel, és la màxima autoritat dels gitanos que viuen a Sant Roc. Cortés ha decidit que un cop acabin les classes, els menors acusats de cometre les agressions sexuals al Centre Comercial Màgic de Badalona seran apartats del barri. El Tio Manuel explica al diari El Periódico que no els vol veure pel barri i que passaran l'estiu amb una tieta que viu a Tarragona. Cortés també explica que té vigilats la resta de joves que van participar a les violacions, però reconeix que serà molt difícil reconduir-los.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Mirem ara amb l'àmbit sanitari perquè la reducció dels serveis de fisioteràpia a les urgències dels hospitals en els primers mesos de pandèmia va tenir un impacte negatiu en la salut dels usuaris, augmentant la discapacitat i dependència de les persones amb malalties neurodegeneratives cròniques i també els usuaris geriàtrics. Així ho apunta un estudi de la Universitat de Lleida, que també detalla que fins i tot persones que eren completament autònomes abans de la pandèmia van arribar a un estat de dependència un cop va acabar.
L'estudi demostra com la pandèmia també va incidir en la gestió de la demanda, evidenciant encara més la importància de definir el procés de triatge i de protocol de fisioteràpia en les urgències. L'informe posa de manifest un empitjorament de l'estat de salut en les persones amb patologies neurodegeneratives o cognitives que van desenvolupar complicacions mèdiques. En el cas dels usuaris geriàtrics, a banda de l'impacte del confinament a nivell emocional per soledat, els fisioterapeutes també descriuen grans pèrdues de funcionalitat i qualitat de vida, en part per la pèrdua de massa i força muscular.
I per tot això, els investigadors de la Universitat de Lleida parlen d'un impacte devastador en les persones grans amb patologies cròniques. També esmenten l'empitjorament generalitzat de l'estat de salut física dels usuaris de fisioteràpia pediàtrica. I encara amb l'àmbit de la salut un apunt més, les infermeres de família exigeixen que es pregunti sobre la incontinència en les consultes d'atenció primària de la mateixa manera que es pregunta, per exemple, a una pacient si fuma o beu alcohol.
Els professionals asseguren que és una malaltia infradiagnosticada i que condiciona molt més la vida de les persones que la pateixen, inclús profundeix més en el deteriorament de malalties cardíaques o diabetis. Un de cada 15 adults pateix incontinència fecal, una xifra que augmenta amb l'edat, que és un factor de risc. També s'estima que pateixen aquesta patologia entre un 4 i un 6% de les dones que han tingut un part vaginal. D'altra banda, la incontinència urinària també té una gran afectació. Un de cada 4 adults la pateix. Amb aquesta situació sobre la taula, les infermeres de família insisteixen que és molt important preguntar sobre aquesta incontinència a les consultes d'atenció primària per poder-la detectar i derivar-ne al seu seguiment.
I des d'avui dilluns i fins al proper diumenge 25, les policies locals, juntament amb els Mossos d'Esquadra, estaran fent controls de trànsit per combatre els conductors que condueixen beguts o sota els efectes de les drogues. La campanya es fa aquesta setmana en carreteres urbanes, coincidint amb la proximitat de la Revetlla de Sant Joan.
Uns controls que es faran a tot el territori de manera aleatòria en qualsevol moment del dia per tal de conscienciar la ciutadania que el consum d'alcohol i estupefaents pot provocar accidents de trànsit mortal i greus. La campanya que es va fer l'any passat, coincidint amb aquesta Revetlla de Sant Joan, es van multar a més de 170 persones cada dia. A més, el Servei Català de Trànsit recorda que més de la meitat dels delictes de trànsit comesos l'any passat, un total de 23.000, van ser per conduir beguts o drogats.
I encara amb l'àmbit de la mobilitat, a partir del dia 13 de juliol, ja serà possible anar en tren d'alta velocitat directa des de Barcelona fins a la ciutat de Lió, amb un viatge, com dèiem, directe. Renfe ha anunciat aquest matí que reprèn els trajectes en França i que a partir del 28 de juliol també oferirà viatge directe entre la capital catalana i Marsella.
Després d'aquests dos nous trajectes, l'objectiu de Renfe és oferir la connexió amb París l'estiu vinent, coincidint amb els Jocs Olímpics, ho ha dit el president de Renfe, Raúl Blanco.
No tenim data, queda molt treball per fer encara, però evidentment, donat que l'any vinent hi ha una cita molt important a França, que són els Jocs Olímpics, ens prenem aquesta data com a somni, com a referència.
El president de l'empresa també ha assegurat que Renfe arriba a França amb una vocació de permanència i de ser operador de referència dins de tot el territori francès.
I els bitllets d'aquestes dues noves rutes d'AVE sortiran a la venda aquest dimecres amb una campanya de llançament que permetrà comprar-los a 9 euros dins del mercat francès. Per a les rutes internacionals hi haurà dos preus de llançament, 19 euros per viatjar des de Montpellier a Narbona fins a Barcelona, Saragossa o Madrid, i de 29 euros per a la ruta completa. I encara un apunt més, avui dilluns els pilots d'Air Europa comencen una vaga a totes les bases de l'estat espanyol. Aquest dilluns, dos vols amb sortida o destinació a la capital catalana es veuran afectats. Són els que connecten Barcelona amb Palma de Mallorca, que estaven programats per aquest vespre.
La vaga, que s'allargarà fins al 2 de juliol, els pilots denuncien l'immobilisme de l'empresa i asseguren que no els dona la possibilitat de negociar. El que demanen els pilots és que es reconegui el seu compromís amb la companyia i que s'acabi amb la pèrdua del seu poder adquisitiu.
I no marxem dels aeroports perquè l'aerolínia Lufthansa ha escollit Barcelona com a destí del seu primer centre tecnològic al sud d'Europa. El nou hub digital de l'aerolínia suposarà la creació de fins a 300 llocs a Catalunya i obrirà les portes també als mesos vinents de la mà de l'empresa catalana Quantion.
El centre es dedicarà a desenvolupar solucions tecnològiques en àmbits com les reserves o l'atenció al client, entre d'altres. El govern català ha destacat el suport de l'oficina d'acció en l'arribada d'aquesta inversió, que treballarà també per altres companyies com Austrian Airlines. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha defensat que aquest projecte situa Barcelona al capdavant d'Europa.
És un projecte que ens situa al capdavant, al sud d'Europa, com dèiem, com a hub digital. De fet, aquest projecte és un dels 5 digital hubs més grans que hi haurà presents a la capital del nostre país.
La divisió digital de Lufthansa compta avui amb 1 miler de treballadors, principalment analistes i enginyers, distribuïts entre Brussel·les, Frankfurt, Viena i Zuric. Atenció, perquè sembla que s'acabarà el malson. A partir del 29 de juny, les trucades comercials estaran prohibides. De fet, fa un any que ho estan, però ara les empreses que truquin sense permís tindran una sanció econòmica. La normativa que es va aprovar ara fa un any establia un termini de 12 mesos i, per tant, ara s'activarà amb tot el seu marc legal. Ho ha explicat en una entrevista al matí a Radio Estel José Luis Pavón, advocat de Digestum.
Aquí, a partir de ahora, lo que se dice por la normativa es estas llamadas, si no tenéis consentimiento de la persona usuaria del servicio y la persona usuaria tiene un teléfono móvil fijo o móvil en España, ya pueden llamar desde el extranjero, ya pueden llamar desde aquí, pero como los datos que se están tratando son de gente de España, está prohibido.
Pavón també ha explicat que aquest fet ja passava amb tots aquells qui es trobaven registrats allí a la llista Robinson, però que ara es farà extensiu també a totes aquelles persones que no hi eren. El dret a no rebre trucades comercials no desitjades va tirar endavant gràcies a una esmena pactada ara fa un any al Congrés dels Diputats entre PSOE, Podem i Esquerra.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dues i 25 minuts més qüestions. Municipis de les comarques del Baix Segre denuncien que troben a faltar mà d'obra per a la campanya de recollida de la fruita davant la recuperació de la producció. La incertesa per la sequera ha dificultat l'arribada dels temporers i ara els falten mans.
Els pagesos diuen que tenen dos problemes que dificulten aquesta contractació de més personal. El primer és que molts temporers ja han optat per buscar una feina alternativa en altres sectors després que l'estiu passat no fossin cridats per la baixa producció que va registrar la zona per les gelades. I el segon és la gran dificultat dels temporers per trobar-hi allotjament. En aquest sentit, representants del sector fructícola i els ajuntaments del territori han lamentat el retard del govern de la Generalitat a l'hora de convocar aquesta línia d'ajuts per ampliar o millorar aquests equipaments destinats als treballadors de la fruita, ho explica Sergi Baluer de la JARC.
En aquests moments seria desitjable que hagués sortit abans aquesta línia d'ajut. Ja fa, com he comentat, ja fa 2 anys que ho estem demanant. Ara s'està estudiant i no sortirà fins passat l'estiu. Per aquesta campanya no serveix. Lamentem que no s'hagi donat més ràpid perquè el problema lo tenim ara. No el tenim dintre de 6 mesos. Però bueno, el que intentarem, a veure si aquesta línia d'ajut s'adapta a les nostres necessitats i de cara a l'any que ve pues ja pugui salvar millor aquesta situació.
La producció de fruita de pinyol com nectarines, préssecs i paraguaians a la zona del Baix Ebre ha recuperat aquest any els registres d'un any òptim.
I a tot això, els pagesos naturen les seves protestes per la sequera i avui el sindicat Unió de Pagesos ha convocat pel proper dimecres 5 de juliol una tracturada fins a Madrid. El dimarts dia 4 sortiran 3 columnes des de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i Lleida i preveuen arribar a les portes de la capital de l'Estat per fer nit i entrar-hi l'endemà manifestant-se fins al Ministeri d'Agricultura.
I un cop a la capital espanyola s'agruparà amb altres pagesos vinguts d'altres territoris com Andalusia, el País Valencià o Cantàbria. El responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, Carles Vicente, ha indicat que volen exigir més transparència i més diners al Ministeri a causa de la situació crítica provocada per la sequera. Concretament, ha demanat que es mobilitzin fons europeus, aprofitant la presidència d'Espanya a la Comissió Europea, que comença l'1 de juliol.
Els més importants són els ajuts directes. Val? Ara estem aquí. L'altre també és important. El més important és ajut directe, és mobilitzar pressupostàriament diners. Tots sabem que al juny entrarà un canvi de presidència a la Unió Europea.
D'altra banda, des del sindicat han reclamat que es flexibilitzi la política agrària comuna perquè preveuen que hi haurà compromisos que no podran complir perquè no ha plogut prou i alguns conreus han mort.
Estel migdia.
Encara un parell de punts breus. La Guàrdia Urbana de Lleida està investigant l'atropellament mortal d'un home a la ciutat dissabte passat a la tarda. La víctima tenia 59 anys, anava amb cadira de rodes i va morir hores després de l'accident a causa dels politraumatismes i la persona que el va atropellar se'n va anar dels llocs poc després.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat aquest dilluns que la policia té identificada la persona que hauria atropellat aquesta persona i que s'ha obert, per tant, una investigació. Els fets van passar a la cantonada entre els carrers Prat de la Riba i Príncep de Viana i la víctima estava creuant un pas de vianants. La Rosa ha apel·lat al civisme i al respecte a la senyalització de trànsit davant aquests fets.
I encara una promesa. L'acusat del crim masclista que hi va haver al municipi de Porqueres el juny de l'any 2021 ha acceptat els 20 anys de presó que li sol·liciten ara al fiscal l'acusació particular i la defensa per un delicte d'assassinat amb agreujants de gènere i parentiu i atenuants de confessió i drogadicció.
En l'últim torn de paraula, al final del judici que ha acabat avui dilluns, el processat ha defensat que ell i la víctima eren molt feliços i que el dia dels fets, el 2 de juny de 2021, van tenir un arrebatament i ha afirmat que continua estimant a la seva dona. L'acusat ha dedicat bona part de la intervenció a explicar que és drogodependent des de jove i que havia consumit heroïna quan va apunyalar més de 15 vegades la seva parella.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Tens una botiga on vens material escolar? Adhereix-te a la campanya del Val Escolar de 100 euros. Al juliol es farà arribar el val per a material escolar a les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. Si t'hi vols adherir, vés a valescolar.cat. El teu comerç, un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aretha Franklin des de la cafeteria? Einstein des del parc? Monstro Spaghetti des del metro? Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Dos minuts que passen de 2:45 de la tarda. Obrim avui la informació local i comarcal a la Selva del Camp, perquè els pagesos de les cooperatives d'avellanes del municipi utilitzaran aigua regenerada de la depuradora per poder regar. Amb tot, calculen que es podran aprofitar gairebé 800 metres cúbics d'aigua després que hagin instal·lat un nou filtre a la depuradora i hagin habilitat una bassa per emmagatzemar-la.
I d'aquesta manera volen pal·liar els efectes de la sequera en els avellaners després que molts pagesos de la zona s'hagin quedat sense aigua de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Les dues cooperatives que hi ha a la Selva del Camp celebren aquesta iniciativa que servirà com a rec de suport per salvar aquests arbres. Tant l'Ajuntament com les cooperatives insisteixen que és una aigua que es pot utilitzar per a ús agrícola. Des de Coselva, una d'aquestes cooperatives que rebrà aquesta aigua, sí que alerten de la particularitat d'aquesta aigua. És el seu president, Antoni Domena.
És una aigua que està preparada i que es pot utilitzar pel rec agrícola. L'única particularitat, bueno, l'única i que és bàsica, i és que l'avellaner té la problemàtica de que és molt exigent amb el tema de la qualitat de l'aigua, amb el tema de la salinitat, o sigui, és un arbre que és molt sensible.
Aprofita aquesta aigua regenerada per a ús agrícola és una demanda creixent entre la pagesia catalana. Per aquest motiu, la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que s'adecuïn encara més aquestes instal·lacions de l'EDAR de Reus per agafar aigua per regar en aquests contextos de sequera com l'actual.
Pugem ara fins al Cap de Creus a l'Alt Empordà, on l'Associació Catalana per una Pesca Responsable ha marcat a 4 taurons per fer-ne un seguiment. En concret, es tracta de 3 tintoreres i un sol raig. És la mateixa jornada de marcatge de taurons en aquest punt. És la segona jornada, volíem dir, de marcatge que es fa de taurons en aquest punt. La primera es va fer l'any passat i va permetre marcar 7 tintoreres.
Malauradament, però, no van poder obtenir dades dels resultats esperats perquè les marques que van fer l'any passat amb senyal GPS col·locades a aquests taurons va deixar d'emetre senyal de seguida perquè els biòlegs creuen que es van fer malbé. Per aquest motiu, aquest any no s'han utilitzat aquestes marques, sinó unes de tipus acústic. Amb tot, Pablo Cermeño, doctor en Biologia i Tècnic de la Fundació Barcelona Zoo, explica l'objectiu de tot plegat.
El objetivo principal de esto es conocer la biología de la especie, ¿no? Qué movimientos tiene, dónde se mueven, en qué época del año. Y esto, la idea es solaparlo con información de pesqueros, ¿no? De tal manera que si marcamos suficientes tiburones y conocemos más de su biología, lo que nos permita es hacer recomendaciones científicas a la administración sobre zonas de pesca. Por ejemplo, hacer una veda en tal época porque sabemos que la tinturera se está reproduciendo en tal sitio. Entonces, pues se podría solicitar o se podría recomendar el cierre temporal de esa zona.
I és que una de les problemàtiques per a la supervivència d'aquests taurons, segons apunta el doctor en biologia, és que la majoria es reprodueixen quan són grans i no ponen milions d'ous com altres espècies de peixos. Al Mediterrani hi ha actualment 73 espècies de tauró.
I acabem avui aquest recorregut a la selva perquè l'Ajuntament de Blanes ha decidit modificar el calendari previst per al concurs internacional de focs artificials que fa cada any durant la seva festa major i ho fa per no coincidir amb la jornada electoral del 23 de juliol.
En un principi estava previst fer-ho, com és tradicional, entre el 22 i 26 de juliol, però ara la Policia Local i Protecció Civil han decidit partir-ho en dues tandes. La primera serà del 21 al 22 de juliol. Durant la jornada electoral es farà una pausa i el concurs es reprendrà de cara al 24 de juliol i fins al dia 26, dia de Santa Anna, que és patrona del municipi.
Sobretot perquè nosaltres tanquem. Hi ha un moment durant la tarda, tarda-nit, que nosaltres tanquem, blindem el poble perquè es pugui celebrar el concurs de focs amb total normalitat. Sobretot per tots aquells elements de seguretat que han d'anar circulant, bombers, ambulàncies, vehicles policials, i això era completament incompatible perquè aquelles hores els col·legis electorals estan fent recompte. Per tant, no era viable. No era viable que estigués passant un correfoc per al carrer Ample quan tenim col·legis electorals també allà.
Era Josep Lluís Puoi, de Protecció Civil. L'empresa que havia de fer aquest espectacle la nit del 23 ja ha estat avisada i canviaran tot plegat per poder complir amb aquest nou calendari. Els espectacles arrencaran, com sempre, a 2:15 de la nit, com és habitual, i pel que fa a la Festa Major de Blanes, la comissió està valorant quins actes modificarà. Un d'ells segurament serà el correfoc, que ja en els últims anys es feia coincidir amb el primer diumenge de festa i ara seran eleccions generals.
Gràcies. Per a 2:37, repassem la informació esportiva d'aquest dilluns. Aquesta informació amb nom propi també perquè ja és oficial. José Lu jugarà al Real Madrid tant a la temporada vinent com ha cedit.
El traspàs s'ha oficialitzat l'endemà que el gallec aixequés la primera Nations League d'Espanya, tal i com ja va dir la setmana passada.
Cuando acabe la concentración, pues empezaremos a hablar y esperemos pues que la cosa pues pueda ir para bien y poder disfrutar el año que viene, seguir disfrutando de jugar en primera división.
11 hores després d'haver alçat la Nations League, el Madrid feia oficial l'acord, un acord de cessió de 500.000 euros que inclou una opció de compra per part del Madrid a final de temporada d'1,5 milions d'euros. D'aquesta manera, l'Espanyol allibera massa salarial i evita un nou cas Raúl de Tomás.
I un cop s'ha anunciat aquest acord, José Lu s'ha acomiadat de l'afició perica a través d'una carta.
José Lu ha donat les gràcies als pericos i ha dit que ha estat una temporada molt dura i que ho sent de tot cor no haver pogut mantenir la permanència a primera. D'altra banda, el Madrid s'ha compromès a prioritzar la cessió de futbolistes del planter blanc a l'Espanyol, però per concretar noms, primer caldrà esperar a que el Castella acabi el play-off per saber si juga a segona o a primera federació la temporada que ve. Precisament José Lu ja havia vestit la samarreta del Real Madrid quan tenia 20 anys, va ser mentre estava al Madrid-Castella, on hi va jugar dues temporades i va debutar amb el primer equip el 2011. La seva presentació es farà demà a partir de les 11 del matí.
I tot apunta que aquest serà l'últim fitxatge del Madrid per aquesta temporada.
Sí, perquè aquest cap de setmana un aficionat es va trobar amb Florentino Pérez al carrer i li va preguntar si José Lu aniria al Madrid. El president blanc va dir que sí, que vindria aquesta setmana i que no faríem cap més fitxatge.
¿Y qué? José Lu ya está cerrado, preso.
Sí.
¿Y vendrá alguno más?
No.
Al final del vídeo, l'aficionat li diu que està molt content que Florentino Pérez continua al capdavant del club i Florentino li diu que algun dia haurà de marxar.
I encara en futbol sobre la Nations League, la selecció espanyola és el nou campió del torneig després d'imposar-se als penals a Croàcia en un partit que no es va marcar cap gol en els 120 minuts de joc disputats.
És el primer títol de l'era Luis de la Fuente. La final ha estat força igualada i, de fet, ha acabat sense gols. Ansu Fati va estar molt a punt de marcar el 84, però Perisic va aconseguir enviar fora la pilota i tot s'acabaria per decidir els penals. Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club de Bilbao, va aconseguir aturar dos penals i Dani Carvajal va ser l'heroi de la nit transformant l'últim decisiu. És el primer títol de Luis de la Fuente com a seleccionador.
Todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria. Esta victoria nos va a dar mucha más fortaleza, más seguridad, más confianza y más tranquilidad. Simplemente seguir confiando en ellos porque son ganadores. Es que han ganado todo lo que en todas las categorías donde han estado y estoy seguro que estos jugadores todavía nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbrados a ganar.
És la primera vegada que la selecció espanyola guanya aquesta competició que es va iniciar el 2018. Portugal va ser la primera en guanyar-lo, va ser el 2019 i França ho va aconseguir el 2021 després de vèncer Espanya a la final. Feia 11 anys que Espanya no guanyava un títol des de l'Eurocopa del 2012. I aquest matí la selecció ha estat rebuda pel rei Felip VI des del Palau de la Zarzuela i a un quart de vuit del vespre es farà la celebració del títol des del Palau dels Esports de Madrid, on hi haurà milers d'aficionats que els estaran esperant per celebrar-ho amb una gran festa, on hi haurà actuacions musicals i moltes sorpreses.
I parlant de fitxatges, Pep Guardiola ha explicat aquest matí que ell no ha vetat el fitxatge de Joao Cuadrado pel Barça.
El destampador és a Catalunya de vacances. De fet, ahir va sopar amb Joan Laporta i altres amics i avui, en un torneig de golf benèfic que es fa a Torroella de Montgrí, ha explicat que Xavi Hernández no ha estat ben informat sobre com va anar el cas Cancelo.
Això ho vaig llegir per part del Xavi, que havia deixat. Jo crec que l'han informat molt malament. Ha estat allunyat de la realitat. Varen decidir que el joc tenia que sortir i ens és igual a on va. Com si vol anar l'United, que és el rival del contrari, si al final el seu agent i els clubs es posen d'acord. No diria que el van enganyar, però el van mal informar. Res d'això és veritat.
A més, Pep Guardiola ha afegit que el seu futur no depèn d'ell. D'altra banda, també ha lloat la feina de Xavi com a tècnic i ha deixat clar que no tornarà a entrenar al Barça.
El Barça tiene un entrenador cojonudo que conoce la casa y que sabe cómo va este invento. Han ganado la Liga, que ya es un trofeo el más importante y ojalá estén muchos, muchos, muchos años. Y cuando Xavi decida que ha acabado su etapa, pues vendrá Busi o vendrá el otro. Son etapas, yo ya lo dije. La etapa como entrenador se acabó y ya está.
I sobre el futur del jugador del City, Gundogan, Guardiola ha fet broma i ha dit que tant el City com el Barça estan molt interessats en el jugador.
I encara el Barça, el femení, ha fet oficial aquest migdia el fitxatge d'Ona Batlle, procedent del Manchester United.
La lateral de 24 anys torna al club blaugrana i signa fins al 2026. És el primer reforç de l'equip de Jonathan Giraldi d'aquest estiu.
Per mi sempre ha sigut el meu somni estar al primer equip del Barça. Sí que seria vaig marxar, però sempre vaig marxar amb la mentalitat de poder tornar. Tinc moltes ganes i molta il·lusió. Per mi el Barça sempre ha estat al meu cor i no és fàcil dir que no al Barça. I jo sempre des del primer moment ja sempre l'he tingut en ment de tornar.
Ona Batlle va arribar a la Masia amb 12 anys, després va marxar al Madrid, al Llevant i finalment al Manchester United, on ha acabat d'ampliar encara més la seva experiència. La de Vilassar, a més, és una de les 30 jugadores preseleccionades per Jorge Vilda per al Mundial d'aquest estiu.
I qui juga avui és el Barça de Futbol Sala. Aquesta tarda al Palau, els de Jesús Velasco reben el Jaén en el segon partit de la final de la Lliga.
El Barça té entre cella i cella marxar a Jaén amb dues victòries al seu favor i així, amb només una victòria a l'Olivo Arena, en tindria prou per proclamar-se campió de Lliga. El partit de dissabte, que era el primer, es va decantar a favor del Barça, però per un ajustat 3-2. El porter blaugrana, Didac Plana, tenia clar que el Jaén no ho posaria fàcil.
si algú s'esperava que vinguessin aquí de passeig, jo penso que estava molt equivocat, no? Ja sabem que és un equip supercompetitiu, que concedeix molt poc i que castiga molt. En poc et fan molt de mal i bueno, avui potser ens ha faltat una mica més d'encert de cara a porteria, però bueno, l'important és que s'ha guanyat el primer punt.
Aquest partit d'avui començarà a les 8 del vespre.
I per cert que ahir al Palau el Barça de bàsquet es va posar una victòria de proclamar-se campió de la Lliga ACB. Els de Xesi Kivicio es van sumar al segon punt de la final després de superar el Madrid 86-85 en un partit d'infart.
El Barça ho va tenir força de cara a l'inici del partit després que Tavares i Yabusele quedessin desactivats en el primer quart per dues faltes personals. El Madrid va haver de tirar de Zonja i de Poirier, però Vesely va contribuir a que el Barça marxés al descans guanyant de 4 gràcies als 15 punts que va fer. Jokubaitis va fer un triple al tercer quart que va situar el 57-48 al marcador, però el Madrid anava remuntant gràcies a un Sergi Llull que en 3 minuts va fer cistelles de totalment impossibles. Ara el Barça guanya la sèrie 2-0, però cal recordar que l'Eurolliga, el Madrid, va aconseguir remuntar un 0-2 en els quarts contra el Partizan, cosa que no havia aconseguit fins ara mai cap equip. Ara tocarà remar la feina a Madrid, demà el Barça tindrà el primer matchball a partir de les 9 de la nit i en cas de perdre, la segona oportunitat arribarà dijous també a la capital espanyola.
I en cas de victòria del Barça a Madrid, el partit d'ahir haurà estat l'últim de Mirotić al Palau vestint la samarreta blaugrana.
El montenegrí porta 2 dies rebent aplaudiments per part de l'afició del Barça que l'ha anat a veure al Palau. Després de guanyar d'un punt el segon partit de la sèrie, Mirotić va marxar emocionat fent el gest del cor amb les mans i regalant-li la samarreta a una aficionada. Un cop al vestidor, Mirotić va dir que no es podia aguantar les llàgrimes.
Intenté controlar-me, però és difícil. Tengo ganas de volver a salir ahora en el campo, saludar una vez más. Ha sido brutal. Nunca he visto un Palau así. Tanta gente, tanto apoyo. Yo creo que vosotros, que lleváis mucho más tiempo que yo viniendo al Palau, no se ha visto un Palau así entregado al equipo, entregado a mí, y va a ser una noche mágica de Palau.
Si els blaugrana perden els dos següents partits a Madrid, diumenge jugaria l'últim de la sèrie al Palau i aquest sí que seria l'últim ball de Mirotić amb la blaugrana.
I acabem la informació parlant d'hoquei patins femení, que Anna Casarramona deixa el Manlleu i s'incorpora al Palau.
Després de 5 temporades defensant la samarreta usonenca del club on es va formar, Casarramona deixa l'equip amb el qui va guanyar 2 copes femenines i una hoquei lliga. En aquesta darrera temporada, la manlleuenca ha estat absent molts partits per una lesió a l'esquena de la que es va haver d'operar. Va jugar 7 partits en les primeres jornades de la Lliga i va marcar 11 gols. El club també ha fet oficial aquest migdia la continuïtat d'Ivan Sanz com a tècnic del Palau i la renovació de 9 jugadores que integren la plantilla després de la sortida de Gisela Vicente. Casarramona jugarà, doncs, al costat de les dues capitanes, Laura Puigdueta i Berta Busquets, i també de les porteres Laura Vicente i Teresa Sapena, a banda d'Aina Florenza, Carla Fondaglòria, Mariona Colomer, Laia Juan i Aimé Blackman.
Gràcies, Anna Dugas. I 46 minuts. Anem a parlar de política amb el company Xavier Pastor. Avui és dilluns, comencem setmana moguda aquesta setmana, perquè el cap de setmana també ha sigut mogut. Xavier Pastor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, vull preguntar-te obligatòriament, gir de guió d'última hora a la investidura de Barcelona. Com t'expliques el que va passar dissabte, que va passar en pocs minuts, de donar per fet que Tria seria alcalde, a investir-se Jaume Collboni?
Doncs es fa difícil d'explicar, no? Avui pensava que tots més o menys imaginàvem que comuns i socialistes voldríem pactar per intentar governar. Era més que evident, no? Un partit d'esquerres, un partit d'extrema esquerra, o que està a l'esquerra dels socialistes, i que, a més, han governat en altres èpoques, en altres sigles, amb refeixos comuns a l'Iniciativa, no? El que no esperàvem era el vot del Partit Popular. Això és el que segurament ens té una mica tots confosos. Perquè, a veure, es fa difícil entendre que el Partit Socialista i el Partit Popular acabin votant les mateixes coses. Entenc que no només votem l'alcalde, sinó que també votem el que farà l'alcalde. Mm-hmm. Aleshores, clar, és allò de... Tens el vot de l'esquerra, el vot de la dreta... A veure, en titular seria, per mi, sembla com si haguéssim deixat d'existir les esquerres i les dretes, no? És com si la consciència de classe hagués deixat d'existir, no? Se'm fa difícil pensar què explicarà el candidat del PP als seus votants, des del punt de vista de la política, de les polítiques, del que s'ha de fer a la ciutat, perquè al final l'argument és que si no faig això, governarà un independentista i és el que no vull que passi. Això és pobre, és el punt de vista del que un ciutadà, quan va votar, no, entén que vota moltes més coses. Espero i desitjo.
Clar, tot això, després d'aquest vot favorable dels comuns, no? Recordem que es va passar la setmana abans parlant de que no farien cap pacte que impliqués passar també votar al costat del Partit Popular, però clar, és que ho van acabar fent dissabte. Per tant, com queda de tocada la credibilitat del partit de Colau després d'aquesta acció?
Bueno, és que aquí, el tema és que al final hi ha un candidat que rep uns vots. Uh-huh. I insisteixo, jo entenc que els comuns és normal, és a dir, prefereixen abans a un candidat o un possible alcalde socialista, bueno, ja voldrien un alcalde de superpartit, però com que no pot ser, doncs prefereixen un socialista, i això ho han dit, que abans que un convergent o de Junts. Insisteixo que el que és estrany és el vot del Partit Popular, a més, tenint en compte que venen unes generals i que hauran de lluitar uns i altres, és a dir, voldran, és a dir, hi haurà un segment de la població que està més a prop de les polítiques del Partit Popular, de com entenen la política, entenen el govern, i hi haurà una gent que estarà més a prop del Partit Socialista, i es fa estrany pensar que aquest votant acabi dient que li sembla bé un govern on esquerra i dreta vota. No sé si m'estic intentant explicar. És a dir, insisteixo, la consciència de classe, tant de rics com dels pobres, s'ha acabat. És a dir, o això, o anem a un possible govern a l'Estat de Partit Popular i Partit Socialista, on això permetria, per exemple, ja no tenir cap tipus de pressió per part dels partits perifèrics, o els partits de, diguéssim, de les famoses nacionalitats, i per tant poder fer polítiques molt centralistes, molt cap a Espanya. Uh-huh. No ho entenc, no se'm costa entendre, Xavi.
Per tant, acaba sent curiós, com a reflexió, no, que un partit com és els comuns, en aquest cas, que va néixer, per acabar amb el biopartidisme a l'Estat, l'estarien facilitant una mica perquè torni, no? Perquè aquest moviment a Barcelona, no sé, ja per acabar, ho passaves ara per sobre, però més enllà d'això que comentaves, com creus que afectarà els resultats de les generals del 23 a Barcelona?
Mira, jo avui pensava que com és que s'ha donat aquest resultat a l'alcaldia de Barcelona. Jo crec que si no s'haguessin convocat eleccions, aquest resultat no s'hagués donat. Espero que t'estigui responent, m'explico. És a dir, si Esquerra Republicana o Junts per Catalunya a Madrid encara tinguessin influència a l'hora de decidir, a l'hora de votar coses en el Congrés de Diputats, lo del dissabte no s'hagués produït. Però com que hi ha eleccions, doncs interpreto que sí, perquè ja s'han desfet les possibles influències, la possible aritmètica del Congrés. Com imagino el que pugui passar? Bueno, jo crec que el que estan intentant tant el Partit Popular com el Partit Socialista és fer-se visibles com a partits útils. És a dir, que al final, el que dèiem, no?, que es concentri el vot, el màxim de vot, de la dreta i de l'esquerra en aquests partits, i que no calgui arribar a cap govern de coalició per la dreta amb un suposat Vox, o per l'esquerra amb Podemos, no?, amb Sumar. Podemos Sumar, no? Estic veient que estan concentrant, estan posicionant-se amb el tema del vot útil.
Veurem com acaba tot plegat, Xavier. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobem dilluns, que ve, ben si les aigües estan més calmades ja.
A veure.
Bona setmana. Fins dilluns. Igualment. Dediquem els últims minuts del programa repassant la informació cultural de la jornada. Olma Giró, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Avui també nom propi a la cultura és el del cineasta Woody Allen, però no per cineasta, sinó per músic. Inaugurarà la nova edició del Festival de Jazz de Barcelona. Serà el dia 19 de setembre en un concert que farà el Teatre Tívoli. El músic i director de cinema estarà acompanyat de la New Orleans Jazz Band.
A punt de fer 88 anys, Allen torna a Barcelona, però aquest cop ho fa per debutar en aquest festival. I és que no sé si ho sabeu, però ja fa uns anys que toca amb una banda toca el clarinet en concret, i en aquest cas la banda la dirigeix Conal Fox, el podeu escoltar, ja ho sabeu, el 19 de setembre al Teatre Tívoli de Barcelona. A banda d'això, la programació d'aquest festival doncs, no només inclou el nom de Woody Allen, sinó que també altres noms importantíssims, com són els de Joshua Redman, Bebel Gilberto, Sergio Mendes, Ron Carter, Richard Bona, Michael Camilo, Andrea Motis, Marco Mezquida, Sofia Ampamar o la San Andreu Jazz Band i Carles Benavent. Tots aquests són els noms que hi ha al festival que dèiem del Teatre de Jazz de Barcelona. I, per cert, si esteu interessats en escoltar en Woody Allen com a clarinetista, no? Doncs que sapigueu que aquest dimecres les entrades es posen a la venda a la web oficial del festival i que això serà a partir de les 11 del matí.
I el 19 de setembre, concert aquest que deies de Woody Allen al Festival de Jazz de Barcelona per obrir, que també arribarà a la ciutat comtal, és el musical The Rocky Horror Show de Richard O'Brien, que serà, però, a partir de la tardor.
El punt d'inici de la gira europea del musical, que celebra 50 anys i que passarà també per París, per Torí, Nàpols, Roma, Milà i Dublín, a la capital catalana, i serà des del 24 d'octubre fins al 5 de novembre. A on? Doncs al Teatre Coliseum, on es podrà veure el mític espectacle en versió original sota la direcció de Christopher Luscombe. The Rocky Horror Show és el musical, atenció, contemporani, que a més temps ha estat en escena ininterrompudament i ha estat des del 1973, que el que dèiem que porta 50 anys. I en aquest cas, si no sabeu de què va, doncs aquest musical explica la història de dos universitaris que acaben en una mansió terrorífica, la qual habita un extravagant doctor Frankenfurter. No Frankenstein, sinó Frankenfurter.
Entenc quin interrompudament, però amb actors diferents, perquè si no seria un espectacle de veure també aquest musical. A tot això, una més notícies avui. L'elefant de xocolata, el mestre pastisser Lluc Cruselles, en van parlar, que fa 1,5 metres d'alçada i que pesa més de 100 quilos, ja reposa des d'avui al Museu de la Xocolata de Barcelona.
Poder portar una peça així, pel que ha significat per mi i crec que per la pastisseria i la xocolateria d'aquest país, poder-la portar al museu de casa, al Museu de la Xocolata de casa, doncs em fa molt feliç. Crec que també era un deure, em devia a fer-ho. Per tant, aquest elefant quedarà aquí per sempre que aguanti o que hi hagi el museu. I la veritat és que un orgull.
I, sí, de fet, des dels micròfons d'aquesta casa vam poder parlar amb ell, perquè precisament aquesta peça de l'elefant de xocolata va ser la que la va portar a guanyar el World Chocolate Master, i a més va ser el guanyador més jove de tot aquest certamen. Ara, com deies, l'elefant de xocolata s'incorporarà a la col·lecció permanent del museu, és a dir, que el podreu veure sempre. I què ha passat? Hi ha hagut un petit incident aquest matí, i és que mentre l'estaven instal·lant, clar, això de portar i transportar xocolata i manipular-la, doncs és complicat.
S'ha trencat.
S'ha d'anar amb molt compte. S'ha esquerdat una orella de l'elefant.
Una orella, pensava que era la trompa. Vaja,
no, una orella. Però el mestre pastisser ja ens ha assegurat que ho arreglaran una mica de temps.
Xocolata desfeta.
Exacte. No, clar, no ho han pogut arreglar avui perquè això de manipular la xocolata té el seu què, però que ho arreglaran, no patiu. Així que ja ho sabeu, al Museu de la Xocolata podreu veure un elefant de 1,5 metres que pesa més de 100 quilos.
I no ens movem de Barcelona, perquè aquest matí també s'ha presentat la nova temporada del Mercat de les Flors, que continua apostant pel lema Qui balla muta, i que aquest any comptarà amb 52 propostes, entre aquestes artistes internacionals com Maule Pladec, amb el Silence Legacy.
El Mercat de les Flors convida a descobrir mirades, imaginaris i ficcions que no deixaran indiferent a ningú. I com? Doncs a través del cos i de la dansa. La filosofia, Qui balla muta, doncs l'explica la directora del Teatre Barceloní, que es va construir la muntanya de Montjuïc, mira per l'exposició internacional del 1929, l'Àngels Margarit.
Com veieu, continuem amb Qui balla muta, perquè estem convençuts de que la dansa ens pot ajudar a canviar, que ens fa molta falta. Creiem profundament en el poder transformador de la dansa, de l'art i de la creació, i que esperem que els artistes i les peces ens inspirin i que ens ajudin doncs, a visibilitzar altres maneres de viure i a trobar bellesa on encara no l'hem sabut trobar.
Així doncs, des del 27 de setembre i fins al 31 de maig de l'any que ve s'oferiran propostes que combinen diferents disciplines i també creacions de música que tenen música en viu.
No us ho perdeu, però mira, marxem de Barcelona perquè a Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp, ja es poden veure una pila de fotografies inèdites de Joan Miró en una nova exposició que estarà al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig fins al 3 de setembre.
I aquestes fotografies retraten la vida més íntima i més quotidiana de Miró i la seva família a la masia d'Estiuets. Fotografies que es van fer entre els anys 50 i 70 del segle passat. Unes fotografies inèdites que han sorgit de l'àlbum familiar de maleria Dolors Miró, que és filla de l'artista, i segons la directora de la Fundació Mas Miró, Helena Juncosa, l'exposició posa al punt de mira tot l'entorn del Mont-roig del Camp i com aquest entorn va influenciar la vida de l'artista.
Aquestes fotografies ens ajuden a reforçar el discurs que expliquem a Mas Miró, que és veure com aquest entorn és tan important en la seva trajectòria vital i artística, com el marquen.
Els protagonistes de les fotografies són els fills i els nets de l'artista i en la majoria es veu sempre de fons el Mas Miró, on l'artista s'instal·lava des de Sant Joan fins al setembre, quan marxaven després de la festa major del poble. Els retrats estan acompanyats, escrits, extrets de la correspondència que enviaven el seu avi, els nets del pintor, així com també fragments del text a prop de Miró escrit pel seu net gran, David Fernández.
I com el seu avi, no?, explica, veiem molt bons ulls que ells passessin aquí tots els estius, perquè com ell estaven en contacte directe tant amb la natura, amb el paisatge, com els habitants, sense embuts i sense diferència.
Ens ho explicava la mateixa Helena Juncosa. En aquest cas, el recull de fotografies arriba en el 5è aniversari de l'obertura del Mas Miró i en el 130è aniversari del naixement de Miró. Per cert, que el proper 15 de juny, Mas Miró acull un concert homenatge i ho fa amb la cantautora Maria del Mar Bonet, tot això per homenatjar la figura de Joan Miró.
Mira, Alma, i acabem amb un apunt de l'Hospitalet de Llobregat, perquè la ciutat tornarà a omplir de cultura als carrers a una nova edició del Festival d'Estiu Summer Experience.
Sí, de fet, aquest any el Summer Experience torna amb una vuitantena d'activitats culturals de petit format i aptes per a tots els públics. Unes activitats que es faran als carrers, també a les places de la ciutat. El festival se celebra des del 27 de juny fins al 26 de juliol.
Molt bé, gràcies, Alma. Fins demà. I a tots vostès també retrobem demà al punt de les dues. El saludem en directe aquí a Ràdio Estel. La producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero. Ara no marxin perquè fins les 6 s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Bona tarda, fins demà.